Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 25 de febrer del 2024. Va, que el sol ja ha sortit, fa cosa de mitja hora des de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 6:45 de la tarda. De seguida el Martí Oliveres ens porta el temps, que per cert, un temps que ha estat notícia en les últimes hores per la calamarsada que ahir va acabar provocant importants problemes de trànsit per centenars de conductors atrapats durant hores, en alguns casos fins a la mitjanit, a l'AP7, a la C25. Avui, diu el Martí, que no estan previstes calamarsades com les d'ahir, les pluges s'han de quedar més circumscrites a les comarques de Lleida, de Tarragona i del Pirineu, però una mica el que ha passat en les últimes hores és allò que cantaven Serrat i Raimon, respectivament, sobre la pluja. Allò de que no sap ploure, deia el Raimon, que quan plou ho fot tot en l'aire, que deia el Serrat, doncs això, perfectament aplicable al que ha passat aquesta nit, passat algunes carreteres catalanes, traient la pluja i parlant de calamarsa o de pedra. Calamarsada, certament, d'intensitat inesperada, però breu, molt pocs minuts, en un mal lloc, en una mala hora, i que va deixar ahir centenars i centenars, milers de vehicles atrapats 3, 4, 5 hores consecutives a una de les infraestructures centrals del país. Dèiem el lloc perquè va caure el Baix Montseny allà al costat de Sant Celoni, o a Sant Celoni mateix, que és just per on passa la P7 que va entre Barcelona i Girona. Va ser mala hora perquè eren les 5 de la tarda quan, en fi, comença a haver-hi certa mobilitat de vehicles, però, en fi, des de les 5 de la tarda que va caure la calamarsa, aquesta pedra de petites dimensions, fins en alguns casos les 12 de la nit, situació de bloqueig. És a dir, hi ha gent que ha arribat a quarts d'una de la matinada a casa seva després d'haver sortit potser a les 4 de la tarda. Va haver-hi un accident, és cert, es va aturar el trànsit just en el pitjor moment i llavors, en fi, ja hi vam ser. No van arribar les màquines llevaneu, va baixar la temperatura, es van fer plaques de gel. El que és una artèria central del país, en cap de setmana va quedar pràcticament inutilitzada en un tram que, a més, com dèiem, és molt sensible. Són perfectament comprensibles les moltíssimes queixes que hem rebut en les últimes hores, tota la tarda, tot el vespre, tota la nit, dels conductors en circumstàncies molt diverses, amb gent molt diversa i amb necessitats molt diverses, en alguns casos, que van quedar-se atrapats aquestes hores. I preguntant-se com és possible que en un país com Catalunya no es pugui desfer un embús així per una simple calamarsada, que no va ser especialment llarga, no va ser una nevada allò descomunal, no va haver-hi una tempesta amb riuades, una simple calamarsada. Es podria haver fet més, es podria haver advertit abans, es podria millorar pel futur. Com nassos arreglem l'AP7 perquè no sembla que cada vegada que hi passa un incident, per la mida que sigui, s'aturi tot? D'aquí uns instants, a partir de les 9 del matí, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en directe del Via Lliure. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 8. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Aquesta hora del matí, 8 i 4 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de les conseqüències pel caos ahir a la P7 arran de la calamarsada al Vallès Oriental. Milers de cotxes es van quedar atrapats a l'autopista al tram entre Cardedeu i Sant Celoni fins a 12:15 de la nit. Alguns s'hi van estar més de 5 hores. En parlarem aquest matí al Via Lliure amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
També pendents del reallotjament dels veïns de l'edifici incendiat a València, on es van confirmar ahir 10 morts. La setmana que ve podran accedir a un immoble aquí pat de l'Ajuntament mentre s'enfronten ara un viacrucis de papers, d'assegurances i de pleits. Mentrestant, els bombers justifiquen la polèmica ordre de confinament, defensen que van seguir el protocol.
I creix la pressió del PSOE contra José Luis Ábalos perquè deixi l'acte de diputat. Ahir l'exministre socialista va dir a La Sexta que no dimitirà per l'escàndol de corrupció que afecta Koldo García, antic assessor personal, tot plegat després que ahir Pedro Sánchez defensés la mà ferma contra la corrupció. Va dir, vingui d'on vingui i caigui qui caigui.
9 dies després de la mort d'Alexei Navalny, finalment ahir Rússia va entregar el cos a la seva mare. Això després de l'enfrontament amb el Kremlin, que va amenaçar-la amb enterrar-lo a la presó de l'Àrtic, on va morir si no es garantia un funeral en secret. La mare s'hi va negar, però encara es desconeix com i quan serà l'enterrament.
I Barcelona es prepara per acollir gairebé 100.000 congressistes d'arreu del món que a partir de demà passaran pel Congrés Mundial de Mòbils, al recinte firal de l'Hospitalet. Avui hi ha el sopar inaugural al MNAC, on coincidiran el rei, el president espanyol Pedro Sánchez, el de la Generalitat Pere Aragonès i l'alcalde Jaume Collboni.
Esports, el Barça és segon a la Lliga, 5 punts de liderat del Real Madrid i per davant del Girona, després de golejar 4-0 el Getafe a Montjuïc, amb gols de Rafinha, Joao Félix, De Jong i Fermín. El Madrid rebrà aquesta nit el Sevilla al Bernabéu i el Girona jugarà demà a Montilivi contra el Rayo. I l'Espanyol és en posició d'ascens directe a primera, segon, després de la victòria èpica d'ahir al camp de l'Eibar 2-3, amb gols de Braithwaite, Salvi i Lazo, els dos últims al temps afegit.
I pel que fa al temps, el diumenge comença amb nevades febles al Pirineu i Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida, també plovisqueix a les comarques de Ponent i del Sud, i aquests ruixats poc importants s'aniran repetint en aquestes mateixes zones, mentre que la resta serà un dia ennuvolat i amb ambient fred.
Ara són les 8 i 6 minuts. I el que us dèiem, la calamarsada intensa d'ahir a la tarda al Baix Montseny va col·lapsar l'AP7 fins ben entrada la nit amb milers de conductors atrapats. L'afectació més gran de la calamarsa caiguda les últimes hores al país. Aquest tall de l'autopista més important de Catalunya durant gairebé 6 hores, en alguns casos amb conductors bloquejats fins poc abans de la mitjanit. Tot plegat va començar poc abans de les 5 de la tarda, quan aquestes boles de gel van començar a caure amb força en pocs minuts, és cert, sobretot al voltant de Sant Celoni. Precipitació intensa molt de cop que va agafar per sorpresa molts conductors. Als pocs minuts va produir-se un accident en aquest punt de l'AP7, passar per aquesta zona, per Sant Celoni, que va obligar a tallar la via, cosa que va bloquejar encara molts usuaris entre Cardedeu i Sant Celoni al Vallès Oriental. Tot i que a les 6 de la tarda les autoritats van reobrir l'autopista en tots dos sentits, tot plegat va ser un miratge, van poder passar alguns cotxes, però només 10 minuts després els Mossos tornaven a tallar l'AP7 per la calamarsada. L'acumulació de gel no feia viable la circulació sense pneumàtics preparats o amb equipaments diversos. I va ser aleshores quan es van començar a formar aquestes cues de fins a 10 quilòmetres en alguns casos que van deixar atrapats milers de vehicles. Situació que es va allargar des de les 6 de la tarda i fins a quarts de 12 de la nit. Els més perjudicats, els que circulaven en sentit nord cap a les comarques de Girona, els cotxes que anaven cap a l'àrea metropolitana, van veure com a quarts de 8 ja s'obria un primer carril perquè els vehicles hi poguessin passar amb comptagotes, però en sentit Girona la mobilitat va ser impossible fins molt més tard. I això va empipar i molt els usuaris de la via que denunciaven aquesta nit passada a RAC1 falta d'informació i falta d'acció per netejar la via. Ho explicaven en aquests micròfons Jordi i Mariona, dues persones que van estar-s'hi moltes hores al cotxe.
Hem trobat molt trist que ningú no hagi informat, perquè 6 quilòmetres o 7 de cua no costa res agafar una moto, tirar pel mig i, o la mateixa manera que passava la policia pel costat.
No saber quan s'acabarà és horrible, és horrorós. I el que no entenc, a més, és el perquè de tot això, perquè, d'acord, ha hagut calamarsa, però crec que tampoc ha sigut la tempesta del segle.
En moltes de les queixes que vam rebre ahir al vespre, el que més indignava és que el col·lapse s'allargués totes aquestes hores i que consideressin que en cap moment es va informar bé ni del que passava, ni es veiessin amb prou feines, moviments per permetre la reobertura de la pista, de l'autopista. Això explicava el David. Deia que les màquines llevaneus no apareixien per retirar la neu i el gel de la carretera, mentre el Xavier va comentar la hipòtesi que els fessin quedar a dormir al cotxe. Va dir que hagués estat del tot impossible, perquè evidentment amb tots aquells vehicles, amb les baixes temperatures i amb la calefacció engegada, s'hi generava molt de fum. Tots dos ho explicaven també a RAC1.
Aquesta Generalitat no funciona, perquè aquí ja tenia que haver vingut, encara que ha sigut contra direcció, una màquina, perquè aquí no pot ser que la gent estigui atrapats 5 hores a aquesta hora de la nit. Estem a 5 graus, aquí.
Jo, aquí, dintre del cotxe, amb tot aquest fum, no podrem estar-hi gaire estona més. O sigui, dormir, impossible.
La forta calamarsada d'ahir a la tarda també es va escampar pel Maresme, per la Selva, per Osona, va deixar un paisatge emblanquinat, però amb bastantes menys afectacions. Sí que la neu granulada va obligar també a tallar unes hores la C25, l'eix transversal entre Folgueroles i Santa Coloma de Farners. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
El que dèiem, va ser tan excepcional aquesta calamarsada, calia avisar més, amb més intensitat abans?
Clar, és difícil també per a veure aquestes situacions on caurà i evidentment va afectar una zona molt complicada a nivell de mobilitat, com és l'AP7, aquest punt de connexió de ciutats importants entre Barcelona i Girona, al mig pràcticament, aquesta zona entre el Vallès Oriental i la Selva, el que és el Baix Montseny, amb l'epicentre, amb aquesta tempesta forta, sobtada, de cop va caure el cel en aquest punt, amb aquests grànols, amb aquesta situació de calamarsa petita, però que va complicar molt la circulació. Evidentment són tempestes que preveiem que van poder avisar en el cas dels serveis informatius, però que sí que és molt complicat per veure exactament la intensitat i el lloc i quin moviment tindrà. Després, evidentment, va seguir tota aquesta tempesta cap al sud, cap a mar, va afectar també la zona de Mataró amb una bona emblanquinada en forma de calamarsa. No és que caigués molta aigua, molta pedra en el resultat final, podríem dir, del partit, però sí que van caure de 15 a 18 litres per metre quadrat concentrats en qüestió de 20-25 minuts. Això, aquesta intensitat tan elevada de la precipitació, és el que probablement va fer que es col·lapsés aquesta P7, la C35 i també amb una mica de neu granulada a la zona de la C25.
Des del punt de vista del trànsit, és pitjor, per tant, la calamarsada que una nevada lleugera, per entendre?
Segurament, perquè aquests grànuls petits dificulten moltíssim la circulació en pneumàtics que tampoc estan tan acostumats com podria ser el Pirineu. És a dir, si aquesta situació es trasllada en una capital pirinenca o al Principat d'Andorra, segurament els conductors hi estan més acostumats i també circulen amb els equipaments ideals per aquesta època de l'any. El que passa que Sant Celoni, evidentment, no és terra de neu i ens vam trobar amb aquesta situació molt més complexa del que seria normal.
Què és el que ha de passar avui? Hem de tema que, perquè avui és operació tornada, que pugui tornar a haver-hi alguna situació similar per caiguda de calamarsa o no?
No, per calamarsa no, però hem d'estar pendents de la neu. Ja serà una situació més normal i en territoris més acostumats a la neu, com és el Pirineu. I estan abans ja aquesta hora del matí a moltes valls del Pirineu, sobretot de la banda de Lleida, l'Alta Ribagorça, cap a l'Alt Urgell, els Pallars, la Vall d'Aran. Cota de neu baixa, ara mateix 700-800 metres, estan abans el Pont de Suert, per exemple, a la capital de l'Alta Ribagorça. Són nevades febles, intermitents, aniran fent aquí i allà, sobretot comarques del nord de Lleida. Aquí, doncs, possibilitat que fins i tot sumin alguns centímetres en algunes valls, però no és una situació complicada ni molt menys. A la resta, un diumenge rúfol, molt gris, amb núvols, molta sensació de fredor ambiental per la manca de sol i una mica de vent. Per tant, es queda aquest ambient hivernal i també de cara a demà encara en parlarem, tindrem més nevades per començar la setmana.
Tot això que ha passat en les últimes hores, els últims 3 dies, vaja, pluja, neu, calamarsa, ha ajudat d'alguna manera per nivell d'intensitat amb la qüestió de la sequera o res, pessigolles?
No, i on més va ploure ahir, que és a la zona del Baix Montseny, queda lluny de les capçaleres dels rius on tenim doncs, després els embassaments, per tant, en aquest sentit no, però millor això que res, evidentment els boscos de la zona van agrair aquesta ploguda i on van caure 15, 16, 17 litres per metre quadrat, també destacar algunes pluges cap a l'Alt Empordà, doncs molt bona zona perquè també ha estat doncs, patint molt pels efectes d'aquesta sequera.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
En temps de tertúlia ja parlarem de tota aquesta situació del trànsit amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, i també amb alguns dels testimonis que es van quedar atrapats fins ben entrada la nit. Ho farem a partir de les 9 del matí en temps de tertúlia. El tall de la P7 que va afectar moltíssima gent i a tall d'anècdota, la casualitat va voler que ahir també hi quedessin atrapats en aquesta AP7 els pares de Mazzoni. Mazzoni, avui, ahir, a la nit feia el darrer concert com a Mazzoni a la Sala Apolo de Barcelona. I era un concert que es feia al vespre. Doncs bé, els pares que estaven baixant des de comarques gironines es van trobar atrapats i la gent que era present en el concert van veure com en Mazzoni anava fent crides des de l'escenari per veure si havien arribat o no encara els seus pares per veure el seu últim concert.
Han arribat els pares, han arribat els pares. S'han arribat ja, no? No ho saps?
Han arribat o no? No ho saps? Bé, doncs, no va ser fins al final. Els pares de Mazzoni van arribar a l'última cançó i van decidir-la ells. Van decidir quina era la cançó. Sí, com sigui, Jaume Pla, que va tancar ahir la gira 20 anys de Mazzoni, posant punt i a part, de moment, a la seva carrera musical, de forma indefinida, no és definitiu, però és indefinit, amb un concert de més de 2 hores en què va repassar les cançons més emblemàtiques com No tinc temps, Sol, Eufòria o I love you. Entre la munió de gent que va anar a la sala Apolo i que va veure aquesta tensió de Mazzoni per als seus pares hi era l'Héctor Huguet.
Mazzoni demana una treva després de 20 anys de carrera musical. Però el concert d'ahir a la sala Apolo no va tenir una aura nostàlgica ni de comiat, sinó tot el contrari. S'hi respirava un ambient festiu i de celebració davant d'un públic fidel i entregat que corejava totes les seves cançons des del primer minut. Jaume Pla s'atura de forma indefinida per carregar piles i fugir del trepidant ritme de concerts i gravacions que l'han portat a publicar una dotzena de discos. Dues dècades que l'han convertit en un dels referents del pop alternatiu a Catalunya. Mazzoni posa a punt i a part a la seva carrera amb una retirada temporal i sense data de retorn. Però amb el concert d'ahir res fa pensar que l'adeu de Mazzoni sigui definitiu. De fet, els seus pares van arribar a temps per escoltar les esperançadores últimes paraules del cantant. Fins la propera.
Un quart de nou del matí, ara que parlàvem de pluges i d'aquesta calamarsada, i que deia el Martí Oliveres que no es serveix, almenys de moment, de cap manera per pal·liar la situació de sequera, hem sabut a les últimes hores que l'Ajuntament de Vilanova de Sau, ara que parlàvem de pantans, avisa que estan desbordats per l'augment de visitants al pantà en l'últim mes, tot i que fins ara no han pres cap mesura restrictiva per evitar l'arribada de gent, de curiosos. El govern municipal diu que en cas que el nombre de persones que visiten el pantà continuï i disparant-se, no tindran més remei que limitar els accessos, ho deia l'alcalde Jaume Orris.
Que s'ha de gestionar, evidentment que hem de gestionar el trànsit, i que si es doble el volum de trànsit que suportem ara, el dissabte o el diumenge es doble, evidentment que hem de prendre alguna mesura excepcional d'un moment donat, doncs a Fogaròs, a tallar el trànsit.
Tot plegat mentre continua sent crítica la situació dels embassaments en general al país, no arriben al 15% de la capacitat. Avui que el periòdico publica que el govern ha tornat a moure fitxa per mirar de minimitzar l'impacte de la sequera, el Departament d'Acció Climàtica vol tallar arbres de les capçaleres dels rius perquè arribi més aigua als embassaments. El que passa ara és que quan plou bona part d'aquesta aigua està absorbida per la vegetació, que pateix estrès hídric i que necessita tota l'aigua possible, i tallant alguns d'aquests arbres seria més fàcil que l'aigua acabés arribant finalment als embassaments i d'aquí als rius. Tot això, des del departament reconeixen que la situació als boscos també és molt preocupant. I per cert, encara parlant de qüestions climàtiques, després d'uns mesos amb temperatures molt altes, glaçades com les d'aquest cap de setmana, provoquen desajustos importants en moltes espècies, tant d'animals com de vegetals. Per exemple, afecta el cicle dels animals que hivernen. Les aus no saben si emigren o no perquè les temperatures canvien dràsticament. Molts insectes surten perquè fa bo i després es moren per culpa del fred. I en el cas de les plantes n'hi ha que floreixen i quan surt el fruit el canvi brusc de temps fa que s'acabin morint. Doncs bé, els experts avisen que aquesta tendència fa anys que es repeteix i que això té una conseqüència directa, que és que hi ha moltes espècies que corren el risc d'extingir-se. És el cas de la granota verda o del pi roig, que de mica en mica està desapareixent, Víctor Cullell.
Sí, hi ha espècies que desapareixen i d'altres d'exòtiques que cada cop són més habituals, com les tortugues marines, que donades les altes temperatures ponen els seus ous al Mediterrani. Segons el director del Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, Joan Pino, això és un problema perquè les platges d'aquí no estan fetes per poder acollir tants ous. Ho ha dit a RAC1.
Són platges d'entrada que hi ha molta més gent. Són molt més artificials, no són aquelles platges gairebé verges que trobem en determinades zones de l'Atlàntic subtropical. Allà hi ha grans poblacions de tortugues que no hi caben a les platges mediterrànies.
I l'últim informe de l'Observatori Natural i de la Biodiversitat mostra com els censos poblacionals disminueixen a passos de gegant. Ho explica RAC1 la biòloga del grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, Cinta Golorons.
Un 24% de davallada de les poblacions d'animals autòctons i un 44% en invertebrats. Per exemple, la papallona brocat variable, un descens del 91,6%. La granota verda, un descens del 63%.
Tot plegat ho agreuja la sequera que seca rius i contribueix perquè desapareguin encara més espècies.
Ara passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí i mentrestant l'altra qüestió d'actualitat és a València. Continuen les conseqüències de la tragèdia, de l'incendi, amb el balanç final de 10 víctimes mortals. Els qui s'han quedat sense casa entren ara en un llarg viacrucis de gestió, d'assegurances, de papers i també de trasllats a una nova, a un nou habitatge i començant molts casos de zero. Però més enllà del dol i de la tragèdia també és període de revisar responsabilitats. Com va començar l'incendi, per què es va estendre ràpidament i també que es podria haver fet millor. En les últimes hores, de fet, s'ha posat el focus en l'actuació dels bombers. La informació que us explicàvem ahir, revelada pel diari Levante, al voltant de les circumstàncies de la mort d'una família sencera amb dos nens petits que es van quedar confinats per ordre de les autoritats, ha posat al punt de mira en el protocol d'evacuació d'aquest incendi. El fet és que molts dels veïns que van escapar de les flames han declarat que van desobeir les ordres dels bombers i diuen que per això van salvar la vida. I ahir els bombers van haver de sortir al pas de la polèmica i van alertar que el que va fallar a València va ser l'excepcionalitat de l'incendi, no el protocol. El cap de bombers de València, Enrique Xisbert, diu que en un altre tipus de foc, en gairebé tots, desobeir les ordres dels bombers i evacuar l'edifici podria tenir conseqüències fatals.
El protocolo que seguimos nosotros es el que a las viviendas que tienen peligro de, si se meten en la caja de escalera o que puedan evacuar en condiciones de con edificio con humo, lo que recomendamos siempre es que se queden en sus casas, ¿vale? Mientras nosotros extinguimos el incendio. Si las condiciones de sectorización funcionan, es lo mejor. Es decir, lo contrario puede ser una evacuación desordenada que puede provocar múltiples víctimas en muchos incendios.
Sí, com sigui, avui continuen els treballs a l'edifici per mirar d'esclarir què va passar i per poder donar per tancat el balanç de 10 víctimes mortals. Enviat especial de RAC1 a València, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia, Xavi. Ara amb la llum del dia res. Abans de les 8 s'han reprès les tasques d'inspecció d'aquest immoble. Aquesta nit avui ja no s'hi ha treballat. Emergències no compta amb trobar noves víctimes, tot i que l'interior dels dos blocs està totalment devastat i són piles de ferralla i de material d'obra. Els bombers han donat per assegurat tot l'edifici. No hi ha perill d'esfondrament. El mateix Xisbert, el cap dels bombers de l'Ajuntament, ahir admetia que mai a la història s'havien fet càrrec d'un incendi urbà amb aquesta violència.
Los compañeros bomberos, obviamente, como es normal, estuvieron arriesgando incluso por encima de nuestras posibilidades durante toda la intervención. Hay que tener en cuenta que habían desprendimientos de placas incendiadas y para acercarse había que hacerlo de forma segura, no solo por los intervinientes, sino por los propios rescatados. Se hizo de las mejores maneras que supimos y creo que, bueno, en este caso salió bien. Otras veces las cosas no salen bien porque en emergencias uno y uno no siempre suman dos. Y esto creo que se debe de entender.
Hi ha un bomber que continua ingressat a l'Hospital de la FES, el que té les mans cremades. L'altre, ahir a la tarda, va passar de l'UCI a planta i al vespre li van donar l'alta. A més, a la zona ja s'hi comença a netejar els carrers per poder reobrir el trànsit, les avingudes d'aquest barri del Nou Campanar. Una altra qüestió, les autòpsies. Hi ha tres víctimes que encara no s'han pogut identificar i s'haurà de recórrer a més proves abans d'entregar les seves restes als familiars. Les 10 persones que van morir totes eren a les plantes superiors d'aquests dos blocs.
Per cert, ahir, i ho vam explicar amb l'Armenteres, ahir al migdia es va fer un minut de silenci institucional per recordar les víctimes, però el que va sorprendre va ser el paper del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que, a més de donar condol als veïns, va fer servir la posada en escena de les autoritats locals valencianes per fer un discurs en públic. Podríem dir, pràcticament, que Feijóo exercia de president del govern d'Espanya a València.
Des de el jueves a media tarde, toda España se ha vuelto Valencia y Valencia ha sido toda España. Y quiero trasladar, por supuesto, nuestro reconocimiento a todos los que han trabajado y que han trabajado muy bien.
Mentrestant, l'Ajuntament de Mislata, també a València, ha demanat al Col·legi d'Arquitectes que faci un cens dels edificis del municipi que tenen una construcció semblant al del bloc incendiat dijous. L'inquietud creix, especialment entre els veïns que viuen en un bloc de pisos concret, precisament construït per la mateixa empresa, per FBEX, la mateixa promotora que va fer el bloc a Campanar i que seria, diguem-ne, el germà bessó de l'edifici incendiat. Un cop acabi l'informe, l'Ajuntament traslladarà el resultat a les comunitats de propietaris. Tot plegat que ha obert el debat de si cal analitzar la seguretat d'alguns d'aquests pisos. Per exemple, avui el Regió 7 detalla en portada que la mateixa promotora del bloc cremat a València va construir bastants edificis a Catalunya, concretament en va aixecar a Manresa, Igualada, Santpedor, tot i que en aquests casos no tindrien ni els revestiments ni els materials que s'han posat al centre del debat després de l'avenç rapidíssim de les flames. La constructora, recordem, va fer fallida fa anys amb pèrdues milionàries. I a l'espera que demà s'aprovin les primeres ajudes pels afectats de València, els veïns, que en breu podran ser reallotjats, estan cada cop més organitzats. De fet, a Armenteres s'han creat diversos grups de WhatsApp entre propietaris i llogaters. També s'estan fent reunions amb responsables de l'Ajuntament, però encara queden moltíssimes preguntes a l'aire.
Sí, amb consens entre les víctimes, que s'ha de tirar endavant, però que és molt difícil plantejar res, sobretot els pares que tenen criatures, ho expliquen, que sí que la vida passa per davant de tot, però que quedar-se sense res provoca una buidor impossible d'entendre si no s'hi ha passat. Tothom té el seu relat, la parella que només va salvar el cotxet de la filla de 2 anys, la sort era que la filla era amb els avis, el marit també es va ajudar a vestir un veí tetraplègic que també ha acabat salvant la vida, l'home que treballava i que va veure el foc a la tele i va trucar al seu fill de 16 anys que era a casa seva, el fill li va respondre que els bombers li deien que no es movés i ell li va dir que baixés pitant, que és el que va acabar fent. Tots eren veïns d'aquesta cantonada del carrer Rafael Alberti amb l'avinguda Maestro Rodrigo. La gran majoria no volen parlar davant de micròfon, sobretot perquè qualsevol record implica encara molts plors. I ara què? Doncs, per exemple, què ens deia Vicente Barberán? Continuar pagant la hipoteca.
Hay que seguir pagando. 10 años me quedan. Y ahora, pues, comprar otro de alquiler. En el edificio que han comprado nos están diciendo que o seguir ahí de alquiler o comprar uno de esos pisos. Estamos el lunes, nos concretarán todo.
Hi ha diversos grups de WhatsApp que s'han creat aquests 2 dies per coordinar l'acció dels veïns. No n'hi ha cap on hi hagi tots els veïns alhora, ni alguns amb propietaris, d'altres amb llogaters. Ahir al vespre es va fer una nova reunió en un hotel amb els qui no tenen enlloc més on anar. El problema és que, insistim, de moment encara no hi ha resposta per tot aquí a València.
Gràcies, Armenteres. Fins ara. I a tot això, l'onada de solidaritat veïnal que ha desbordat l'entitat que l'ha vehiculat des del primer moment. Es diu Valientes i la seva portaveu, Amaia Corretxer, explicava ahir al Via Lliure que estan aclaparats.
No podem rebre més solidaritat. És inviable. Seguim rebent ajuda, roba, però no cap res més als magatzems, no cap res més a les nostres instal·lacions. Estem ordenant tota la roba i totes les necessitats. I estem esperant instruccions per a poder abastir a totes les famílies que més es necessiten.
Mentrestant, i com us dèiem, l'Ajuntament de València acaba d'equipar ja un edifici al barri de Safranà o com allotjament provisional pels afectats. És un bloc d'uns 130 habitatges. Es preveu que les primeres famílies afectades per l'incendi puguin entrar i viure ja la setmana que ve. 4 minuts i 2 quarts de 9 del matí i en plana política, déu-n'hi-do la tempesta perfecta en què s'ha ficat el PSOE arran del cas Koldo, que en lloc de resoldre's només fa que embolicar-se. L'exministre i exmadreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, es nega a dimitir pel presumpte cas de corrupció que esquitxa el seu exassessor Koldo García, que hauria cobrat comissions milionàries per la compra de mascaretes durant la pandèmia. Això, tot i que el president espanyol i líder socialista ha demanat mà ferma contra la corrupció, vingui d'on vingui, caigui qui caigui, deia ahir, en un míting, sense citar Ábalos expressament, però se li va entendre tot. Ábalos, que al vespre va sortir dient que si l'escàndol de les comissions l'hagués enxampat sent ministre, segur que hauria dimitit, però ara no ho pensa fer perquè només és diputat i perquè a més no està implicat en la causa, ho deia a la Sexta.
Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido en el momento, más allá de tener responsabilidades de cualquier tipo. Cualquiera sería suficiente para dejar de serlo. Soy diputado ahora. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones, no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
Doncs sobre... no pensa dimitir Ábalos, déu-n'hi-do el problema que té ara mateix Pedro Sánchez. Diu Ábalos que és el pitjor moment que li ha tocat viure des del punt de vista polític o personal, però va respondre a les paraules de Pedro Sánchez quan li van dir si va dirigit cap a ell aquest vingui d'on vingui, la corrupció s'ha d'aturar, caigui qui caigui, va respondre que hi està d'acord, però proporcionalitat i equanimitat.
Yo no estoy implicado. Y lo que ha dicho el presidente es una máxima del Partido Socialista desde hace mucho tiempo. Pero en la lucha contra la corrupción, que es donde tenemos que estar comprometidos, no solamente exige contundencia, que eso por supuesto, exige también ecuanimidad, exige objetividad, exige proporcionalidad. Y la ley castiga, pero también protege.
Una resposta, la d'Ábalos, al president del govern espanyol, que, com dèiem, ahir demanava mà ferma contra la corrupció. Mentrestant, el PP s'agafa aquest cas també per atacar Pedro Sánchez, a qui situen, diuen, al capdavant d'una organització criminal. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Pedro Sánchez no menciona Ábalos, però a bon entenedor, poques paraules.
Quiero, además, reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Y frente a quienes amparaban la corrupción, expulsaban a quien denunciaba, transparencia absoluta hoy y el que la hace, la paga.
Des del Partit Popular, Elías Bendodo diu que Sánchez lidera una organització criminal.
Los tres cerebros que llevaron a Sánchez a ganar las primarias, Koldo, Cerdán y Ábalos, son los líderes de esta trama. que tiene un gran jefe, que es el presidente del gobierno, porque sus tres amigos están al frente de esta organización criminal.
I el PP comparen la trama de les mascaretes amb el zero d'Andalusia i resumeixen els 100 dies de govern de Pedro Sánchez amb dues paraules i dos noms: xantatge i corrupció, Puigdemont i Koldo.
I per afegir encara més pressió, el PP català ha aprofitat també per posar Salvador Illa al centre de la diana. Alejandro Fernández, el president, assenyalava el primer secretari del PSC com a corresponsable de tot plegat, perquè llavors era el ministre de Sanitat del govern d'Espanya, i li ha reclamat que doni explicacions. Avui que la premsa en va plena d'anàlisis, d'interpretacions i d'informacions sobre el cas Koldo, sobre les conseqüències polítiques que va tenir pel PSOE i per José Luis Ábalos. Carlos Cué, el País, diu que Sánchez està enmig d'una tempesta política molt més perillosa que el fracàs de les eleccions a Galícia, perquè diu el cas Koldo és un cop directe a la reputació contra la lluita de la corrupció, que és una de les banderes que Pedro Sánchez, recordem, que té Pedro Sánchez, que enarbora Pedro Sánchez, perquè va guanyar, recordeu, la moció de censura el 2018 precisament per la corrupció del PP amb el cas Gürtel. I també afegeixen Cué i José Marcos que el PSOE esperen que Ábalos renunciï per pròpia voluntat a la seva acta de diputat, que aquesta setmana serà decisiva per trobar trobar-ne la sortida a la crisi que s'ha generat amb el cas. De fet, el seguit de problemes pel Partit Socialista s'amplia no només al voltant del cas Ábalos, també els mals resultats a les eleccions a Galícia i la situació d'una llei d'amnistia que encara no s'ha aprovat. Ho assenyala, per exemple, l'Enric Juliana a La Vanguardia, o Lucía Méndez al Mundo, que diu que el PSOE està immers en una setmana horribilis, amb la derrota flagrant de Galícia, la tramitació de la llei d'amnistia en punt mort, i ara aquest cas de corrupció, diu Lucía Méndez, fan que la legislatura no arrenqui i és molt complicat que la puguin tirar endavant. I parlant de l'amnistia, 8:31, el Consell Europeu assenyala que cap país d'Europa prohibeix amnistiar els delictes de terrorisme. Ho conclou un informe que ahir feia pública la Comissió de Venècia, un òrgan consultiu de la institució del Consell Europeu, format per experts en dret constitucional. En el document apareix en ple, aquest document apareix en ple debat sobre els límits o no de la llei espanyola d'amnistia, que es torna a votar al Congrés Nil Sant Martí d'aquí a menys de dues setmanes.
L'estudi que ha analitzat la normativa de 56 estats conclou que només dos prohibeixen amnistiar el terrorisme i tots dos són de fora d'Europa, són el Brasil i el Kirguistan. L'informe també estira les orelles a l'estat espanyol perquè, a diferència del que passa amb la resta de membres europeus, Espanya no té cap regulació formal sobre com s'ha d'aplicar i votar una llei d'amnistia. Aquesta publicació és només el pròleg d'un informe més ampli que es donarà a conèixer a mitjans del mes de març. El Consell Europeu es compromet a prendre nota, però les seves resolucions no són vinculants.
8:32. I en plana internacional, Rússia finalment ha entregat, després de més d'una setmana, el cos d'Alexei Navalny a la seva família, a la seva mare. L'opositor rus va morir a la presó fa 9 dies i el Kremlin el retenia, llavors retenia el seu cos. En les últimes hores, de fet, la família de Navalny havia denunciat que les autoritats amenaçaven la seva mare de no lliurar-li el cos del seu fill si no acceptava enterrar-lo en un funeral sense ningú, secret. Ara la incògnita és si el govern de Vladimir Putin deixarà que sigui un enterrament tal com vol la família o si interferirà d'alguna manera. En té més detalls el corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. La setmana passada les autoritats russes van rebre unes 12.000 peticions de ciutadans que exigien que entreguessin el cos de Navalny a la família. Finalment, ahir, la mare es va poder endur les restes mortals. Ho anunciava la cap de premsa de l'opositor rus, Kira Yarmish, en un tuit en què no amagava el temor a que les autoritats russes poguessin interferir en l'organització del funeral. Encara queden aspectes per aclarir, com si la família farà una segona autòpsia i si el comiat serà obert a la ciutadania, punt que el Kremlin tem. En tot cas, les autoritats han rebut pressió i crítiques del país i de l'estranger per la negativa de lliurar el cos fins ahir, fet que ha aixecat sospites per si Navalny va ser assassinat. Ahir es complien 9 dies de la mort i això és important per a la religió ortodoxa perquè és una jornada en què els coneguts del difunt recen per la seva ànima. Precisament, la catedral del Crist Salvador de Moscou es va omplir de feligresos per encendre espelmes pel segon aniversari de la guerra d'Ucraïna i per Navalny.
Gràcies, Abel Gallardo. Doncs bé, sobre aquestes dues qüestions que ens deia l'Abel, de la mort de Navalny i del segon any de la guerra d'Ucraïna, el Kremlin, silenci absolut. Ahir Putin i tot el seu govern van evitar pronunciar-se ni sobre un, ni sobre l'acte, ni sobre l'altre, i tampoc van fer actes especials. Mentrestant, la comunitat internacional ha promès al president ucraïnès Volodymyr Zelensky el seu suport incondicional, tant militar com econòmic, tot plegat coincidint amb aquest segon aniversari de la invasió invasió russa, que era ahir, van desembarcar a la capital d'Ucraïna la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, els primers ministres del Canadà i de Bèlgica. Zelensky els demanava temps per la victòria i per això demanava que els seus aliats no defalleixin. You know very well
all we need to keep our... Sabeu molt bé que necessitem tenir el cel protegit per enfortir el nostre exèrcit a terra. Sabeu tot el que necessitem per mantenir la nostra victòria al mar. I sabeu perfectament que tot això ho necessitem a temps. Comptem amb vosaltres. And we count
on you. Des de Kiev, com dèiem, tots quatre van prometre a Ucraïna més armes i munició per fer front al conflicte. També els líders del G7, reunits ahir telemàticament, van tancar files amb Zelensky i van tornar a amenaçar Rússia amb més sancions. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. Zelensky afronta el tercer de conflicte amb el suport incondicional dels seus socis occidentals, després de setmanes en què la tensió mediàtica havia baixat i en què les ajudes, sobretot d'armes i munició, començaven a escassejar. Zelensky va firmar acords multimilionaris amb Itàlia, Bèlgica i Canadà, que se sumen a la pluja de milions firmada amb França, Alemanya i el Regne Unit. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també li va prometre el suport incondicional i sine die de la Unió Europea.
Heu estat lluitant també per la seguretat del nostre continent. És per això que teniu darrere tota la Unió Europea. Més que mai estem amb Ucraïna. Compteu amb tot el suport econòmic, militar i, el més important, el suport moral fins que el vostre país aconsegueixi ser lliure. Until your country
is finally free. En la mateixa línia es va expressar el G7 en un comunicat. Les 7 principals potències econòmiques del món van tornar a amenaçar Rússia i països com Corea del Nord, que si segueixen atacant Ucraïna hi haurà més sancions. I també hi ha una advertència a la Xina. Aquí Occident continua mirant de reull en aquest conflicte.
Gràcies, Lluís. I a banda d'aquesta qüestió, hem de dir que hi vam sentir l'OTAN advertint Moscou que un cop acabi la guerra Putin ja pot comptar que Ucraïna entrarà a formar part de l'Aliança Atlàntica. Ho va dir el secretari general Jens Stoltenberg. I a banda del que hi passa físicament a Ucraïna i a Rússia, la guerra també es pateix en molts altres punts d'Europa. Per exemple, a Catalunya, on els milers i milers de refugiats que han arribat fugint de la guerra continuen passant mals tràngols veient que el conflicte no acaba. Ahir al Via Lliure vam parlar amb dos ucraïnesos que fa 2 anys ja que viuen a Catalunya. Dos joves. La Yana Denisenko, metge radiòloga que treballa actualment a l'Hospital de Vic, tot i que treballava a Kiev a l'inici de la guerra, i Nazar Ulianchenko, que va marxar d'Ucraïna tot sol quan tenia 16 anys, ara en té 18. Tant la Yana com en Nazar fa 2 anys que no trepitgen el seu país perquè diuen que si ho fessin el més probable és que no poguessin tornar.
Les dones poden sortir, les que no tenen una professió que les obliga a ser... Per exemple, jo soy médico, però tengo el teniente menor.
Tu creus que si ara vas a Ucraïna no pots sortir?
Habría una possibilitat que no.
Nazar, si t'haguessis quedat, ara... t'haguessis hagut d'allistar a l'exèrcit, no? Imagino.
Sí, n'hi ha una alta probabilitat.
Recordem que la Yana és aquella radiòloga que entrevistàvem des de l'Hospital de Kiev a l'inici de la guerra i que ara, com dèiem, treballa a Vic. I ahir també va explicar ella mateixa les dificultats per aconseguir regularitzar la situació 2 anys després i deixar de ser una refugiada.
Estic ara com refugiada, però... com que tinc el contracte indefinit de l'Hospital de General de Vic, sí. I ara se'ns acaba el dia 4 el permís, jo ja volia canviar per un permís, diguem, més estable. I ara vaig provar de fer-ho, i el dia 2 de febrer m'han inadmitit el tràmit.
Una de les zones que ha acollit més ucraïnesos a Catalunya és Guissona. Doncs bé, són pocs els que es plantegen marxar. Dels 305 ucraïnesos que van arribar-hi fa 2 anys, en queden prop d'una tercera part. Alguns han tornat a Ucraïna, d'altres a Polònia, però els que s'han quedat estan completament integrats, com ha explicat a RAC1 l'alcalde Jaume Ars.
Hi ha persones que són de la zona més conflictiva, del Donbass, que ells sí que ho tenen clar, perquè alguns d'ells s'han quedat sense casa... però hi ha altres que són més propers a Polònia, que aquests no et diuen que sí ni no, però que ara segueixen aquí, no? Ells ara estan tots en projectes professionals, tenen, bueno, aquesta estabilitat que els garanteix una vivenda, aquesta relació amb l'entorn.
A Guissona, la comunitat ucraïnesa és la més gran del municipi. Són 1.150 d'un total de 7.500 habitants. Avui faran, de fet, un acte d'homenatge a la plaça Major a partir de 11:45 del migdia. 8:38.
La passada de Koundé a l'esquena de Gené és boníssima per Rafinha. L'has de fer! Gol! 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 Rafinha en profunditat per Christensen. Christensen apareix a l'àrea, la centrada per Joao, gol! Gundogan en profunditat per Rafinha, i arribarà abans que el porter, el drible, a veure Rafinha, Rafinha, De Jong, la rematada, gol!
Gol!
Passada De Jong per el Tirinho, el cos del porter, la segona de Fermín, i gol!
Gol! Gol
de Fermín per completar la festa!
Doncs déu-n'hi-do, aquest Barça gairebé irreconeixible per com ha sigut aquesta temporada, amb una golejada ahir balsàmica a Montjuïc, plàcida, de bon partit, de bon futbol, 4-0 contra el Getafe, que a més en la situació actual serveix a l'equip de Xavi Hernández per no només retrobar el bon futbol, sinó aferrar-se, reenganxar-se, veurem els partits del Madrid i del Girona, a aquesta lluita per la Lliga. Laia Coll, bon dia.
Bon dia. Des del Barça envers del 19 de setembre, el Barça no guanyava un partit per més de 2 gols de diferència. Els bons minuts de la primera mitja hora de Nàpols van tenir continuïtat davant el Getafe, amb un equip intens des de l'inici, que va saber llegir molt bé l'esquena de la defensa, i amb un Pau Cubarsí que va tornar a brillar des del centre de la defensa. Després dels sotracs d'aquesta temporada, tant l'equip com l'afició van agrair una tarda plàcida. Xavi va celebrar haver completat un bon partit a casa a Montjuïc, una assignatura pendent en les últimes setmanes.
Havíem demostrat, doncs, la nostra millor versió, i crec que avui l'equip es retroba a casa. Sí que hem fet molt bons partits a fora de casa últimament, però ens faltava un gran partit a casa, i avui és un gran partit, no? Crec que partit convincent, partit complet, rodó en tots els sentits, davant d'un rival doncs molt valent, perquè la línia defensiva l'ha posat 90 minuts al mig del camp i ho hem entès molt bé.
El Barça ha sumat 13 dels últims 15 punts a la Lliga. Amb aquests números, Xavi pensa que és possible disputar el títol a Madrid i Girona.
Gràcies, Laia. Sentim què em va dir sobre aquesta qüestió, ara que ho deia la Laia. Quines opcions té el Barça ara en la lluita per la Lliga? Perquè en la situació actual el Barça és a 5 punts del Real Madrid, falta que jugui el seu partit, i està per damunt del Girona. Ja la classificació l'espera que jugui també el Girona. Què deia Xavi Hernández sobre les opcions de guanyar en la Lliga?
Bueno, estamos en un buen momento en la Liga, así que hay que creer hasta el final, hasta que matemáticamente no hayan opciones, pero yo pienso que las pueden haber. Bueno, le metemos presión a Girona, que hoy lo pasamos en la clasificación, le metemos presión al Madrid para que ganen sus partidos. Nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, que es ganar como lo hemos hecho hoy.
Bé, falten, és cert, moltes jornades, falten 12 partits, el Barça, com dèiem, és a 5 punts del liderat del Madrid, que tornarà a ser 8 si els blancs guanyen avui, i de moment per damunt del Girona a l'espera del que faci el dilluns. Quim, què en diu la premsa sobre aquestes possibilitats?
Doncs una mica el que comentaves, que no llença la tovallola, aquest és una mica el concepte. Mundo Deportivo, llegim a portada, goleada terapèutica, i a pàgines interiors el Barça se divierte i pressión culé a Madrid i Girona. L'esport hi va més fort, a la portada un Barça per a soñar. Los de Xavi adelantan al Girona y se colocan a 5 puntos para meter presión al Madrid. Llegim també en pàgines interiors. L'Esportiu titula benvinguda a placidesa i també juga amb els conceptes diversió i pressió. Alas, la crònica del nostre col·laborador Santi Jiménez es titula El Barça se niega a tirar la toalla. El Marca no fa referència a la classificació i només diu El Barça se usa ante el Getafe. La Vanguardia, el Barça goleja el Getafe i convenç. I a l'Ara, la crònica de Toni Padilla va titulada amunt, el Barça torna a tenir llicència per somiar.
Com dèiem, 12 partits del Barça per acabar la temporada de la Lliga. Ara mateix, provisionalment amb 5 punts de distància del Real Madrid, que és el líder, tornaran a ser 8 si els blancs guanyen aquesta nit al Sevilla al Santiago Bernabéu, i a l'espera del que faci també el Girona. Aquest partit, el del Sevilla al Bernabéu, és un partit, per cert, marcat per la denúncia del club andalús davant del comitè de competició del que ja és un clàssic, és l'habitual vídeo que fa el Real Madrid Televisió pressionant cadascun dels àrbitres abans de cadascun dels partits de Lliga.
Sí, és la primera denúncia d'un club sobre aquests vídeos de la televisió oficial del Madrid, que com dius són ja habituals, sistemàtics. Abans de cada partit hi ha el memorial de greuges del Madrid respecte als àrbitres, tant el de camp com el de bar. En aquest cas, el Sevilla diu que es tracta d'una campanya de persecució i fustigació, per a los textos del comunicat sevillista, a Díaz de Mera i González Fuertes, que seran els que xiularan avui al Bernabéu. El Sevilla demana que es valori si aquests fets poden ser constitutius d'infracció del reglament de la Federació Espanyola o de qualsevol altra normativa. Recordem, la denúncia presentava al comitè de competició. Ara bé, segons Josep Vandellós, advocat especialista en dret esportiu, que n'ha parlat aquesta nit al Tu Diràs, és molt complicat que la denúncia del Sevilla tingui recorregut judicial.
En primer lloc, si el comitè de competició pot actuar sobre Real Madrid Televisió, que és una empresa separada o diferent del Real Madrid. Per tant, el primer, diguem, la primera valla que hauran de saltar és aquesta, no? És competent o no és competent el comitè de competició?
Perquè si no és competent, senyor Vandellós, aquí s'acaba el tema.
Aquí s'acabaria, efectivament.
En tot cas, si hi hagués sanció, només seria econòmica i oscil·laria entre 600 i 3.000 euros de multa. Futbolísticament, el protagonista del partit és Sergio Ramos, que torna al Bernabéu com a jugador visitant i serà homenatjat abans del xiulet inicial. I hem de dir que el Madrid recupera Rüdiger, però que té 7 baixes, Carvajal i Camavinga sancionats i Joselu, Bellingham, Courtois, Alaba i Militao lesionats.
Pendent tant del Barça com del Madrid del partit que jugarà també el Girona demà contra el Rayo Montilivi.
Si guanya, tornarà a superar el Barça per mantenir-se segon, i atenció, perquè també si guanya el Girona i el Madrid falla avui, doncs els gironins quedarien a 5 punts del Madrid en cas d'emplat blanc, o a 3 si és una derrota del Madrid contra el Sevilla i el Girona fa els seus deures contra el Rayo. Mitchell ja podrà comptar amb Ian Couto, que estava sancionat a Sant Mamés, i avui hem de saber també si pot recuperar Deli Blin i David López. També jugaran avui a primera Cádiz Celta a les 2, Betis Atlètic de Bilbao un quart de 5 i les Palmas Osasuna un quart de 7, jugats ahir a l'Aves un Mallorca 1 i Almeria 2 Atlètic de Madrid 2, en sopegada de l'equip de Simeone a casa del CUE. Queda l'Atlètic de Madrid a 5 punts del Barça i a 4 del Girona, que encara ha de jugar.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
3 quarts de 9. Mentrestant, avui que és 25 de febrer, diumenge, estem en ple compte enrere perquè arrenqui el Congrés Mundial de Mòbils, el Mobile World Congress a Barcelona.
Aena, Aeroports per a tu, et porta les notícies del Mobile World Congress.
Barcelona, que es prepara per allotjar més de 100.000 congressistes els pròxims dies, congressistes de més de 200 països, bona part dels quals, com avui veiem al Viure de la Vanguardia, que ja s'estan passejant per la ciutat. El sector hoteler ha impulsat petites accions per fomentar l'ús responsable de l'aigua en plena sequera, però els clients són lliures de seguir els consells. Les mesures no són obligatòries, Jordi Claret.
El Gremi d'Hotels de Barcelona ha recordat la importància de contribuir a l'estalvi d'aigua, tot i que ells insisteixen que el sector no n'és un gran consumidor. Des de RAC1 ens hem posat en contacte amb diferents establiments per comprovar-ho. De fet, en la majoria dels casos, els hotels sí que s'asseguren que els clients estiguin informats sobre aquesta problemàtica. A més, els responsables d'Hotels Cat, de l'hostal Sleep 114 i de l'hotel Guitart Grand Passage expliquen que en el seu cas han fet alguns canvis per poder estalviar encara més.
Totes les nostres aixetes ja van amb sensor de moviment.
Ara no fem canvi de tovalloles, amb la qual el tema de bugaderia ens baixa molt.
Treure els taps de les banyeres i posar una nota de que si vostè desitja a l'ús de la banyera, ens demani a recepció aquest tap.
A banda, l'organització del Mobile també ha engegat una campanya adreçada als congressistes i ha adoptat una política d'estalvi d'aigua al recinte firal. Els estancs exteriors estaran buits. A dins no hi haurà fonts d'aigua i s'han fet canvis per reduir el temps d'ús de les aixetes.
Gràcies, Jordi. El primer gran acte del Mobile World Congress és el sopar inaugural aquest vespre al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que presideix el rei Felip VI. La trobada serà amb l'alcalde, el socialista Jaume Collbori, i que es preveu bastant més plàcida que amb la seva antecessora Ada Colau, que recordeu negava la salutació al monarca, però també hi hauran, com és habitual, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, en aquest cas Pere Aragonès. És una edició del Mobile que no té, en principi, protestes convocades, no s'esperen vagues dels taxistes ni tampoc tracturades dels pagesos. Marina Arbós.
Sí, pel que fa a les novetats tecnològiques, res confirmat, però els experts auguren que Lenovo presentarà el primer portàtil transparent i que arribarà a Europa el Xiaomi 14. Les grans xifres del Congrés confirmen la seva progressiva recuperació després del fre durant la pandèmia. S'esperen 95.000 assistents, hi haurà 2.500 expositors i l'impacte econòmic previst és de 460 milions d'euros.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. Aena, aeroports per a tu. Gobierno de España, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
passat 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí, ara us parlàvem del Mobile World Congress. Doncs atenció, amb una notícia vinculada amb els mòbils. Quan queden menys de 2 setmanes perquè s'obri el període de preinscripció escolar de l'any que ve, del curs que ve, els pares dels nens que estan a punt de fer el pas a secundària ja estan preguntant als instituts què tenen pensat fer amb els mòbils a les aules. Ho ha explicat a RAC1 la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils. Diuen que aquest any, a diferència dels altres, a les famílies els interessa especialment saber la posició del centre respecte a l'ús dels mòbils. Abans d'inscriure els fills, volen tenir clar si faran servir-los, si els faran servir a classe o si els prohibiran del tot. Tot plegat quan aquests dies l'entitat ha engegat una campanya que consisteix a anar a les jornades de portes obertes per reflexionar amb famílies sobre si cal que els nens tinguin mòbil ja a primer d'ESO i sobre si s'ha de poder utilitzar en horari lectiu. Víctor Cullell.
Sí, aquesta iniciativa ja s'ha fet a Barcelona, a Esplugues de Llobregat o al Masnou, al Maresme. El portaveu d'Adolescència Lliure de Mòbils, Xavier Casanovas, ha dit a RAC1 que confia que al mes de setembre es vegin molts menys alumnes que a primer d'ESO facin servir el telèfon a l'escola.
El setembre vinent veurem menys alumnes amb telèfon mòbil a primer d'ESO. Jo crec que això passarà perquè el debat fa 4 mesos que està sobre la taula, està obert i molta gent s'ho està preguntant.
En canvi, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya estan d'acord a limitar l'ús dels mòbils, però no són partidaris que els pares apuntin els seus fills en funció del que faci cada centre. Ho explica RAC1 la portaveu de la FAC, Belén Tascón.
Entenem que no ha de ser un motiu segregador més el fet de que hi hagi unes normes o d'altres dintre d'un centre educatiu. No ens agradaria que això passés. L'alumnat ha d'anar a l'escola més propera al seu domicili, no?
A secundària, l'any que ve només es podrà fer servir el mòbil quan el professor ho autoritzi per finalitats educatives i l'hauran de tenir apagat durant la resta del dia.
I ara que parlàvem del Mobile World Congress, de l'arribada de tots aquests congressistes i de l'augment, fins i tot, de preu que suposa en alguns serveis, volíem comentar unes dades que han sortit en les últimes hores. Ha crescut el sou mitjà dels ciutadans que viuen a Barcelona. Ha pujat fins als 33.800 euros bruts anuals. Això és un augment d'un 5% en un any, segons llegim un informe que ha publicat l'Ajuntament de Barcelona amb dades del 2022. També és superior als sous dels residents de l'àrea metropolitana, un 6%, i un 15% superior al de la resta de Catalunya. Ara bé, tot i cobrar més a Barcelona, han perdut poder adquisitiu per culpa de la inflació. Pel que fa a les dones, continuen cobrant menys que els homes, el seu salari és un 17% inferior. I un últim apunt en plana política. El PSC reconeix que les converses amb el govern de Catalunya per aprovar els pressupostos estan molt avançades. Salvador Illa admet que l'entesa entre el seu partit i Esquerra va pel bon camí, però continua carregant contra l'executiu, que considera que no està a l'altura.
El PSC dona per complertes les condicions del pressupost de 2023. I efectivament, estem en converses intenses pel pressupost del 24. Jo crec que ja podem parlar de negociacions avançades. I algú diu, però escolti'm, si el govern no acaba de funcionar... No, nosaltres no ho fem pensant en el govern, ho fem pensant en el país.
Sembla que s'hauria desbloquejat aquesta negociació per els pressupostos, entre altres coses per l'aposta per la B40, o veurem en quin lloc queda els macroprojectes com el Hard Rock. Amb el vot dels socialistes hem de recordar que no és suficient per aprovar els pressupostos. L'acord requeriria també el suport, per exemple, de, en aquest cas, els comuns. Ada Colau, però, recordava el PSC i Esquerra que si amb els pressupostos es tiren endavant aquests macroprojectes, els comuns votaran que no.
No pot ser que s'aposti per ampliar aeroports, per Hard Rocks, que són projectes especulatius del passat, que trinxen el territori, que consumeixen aigua, i per això també a la negociació pressupostària felicitar moltíssim a les companyes del Parlament, que ja han dit que per començar a parlar de pressupostos, la primera cosa és que el Hard Rock quedi definitivament arxivat.
8 minuts i les 9 del matí. El Mobile, dèiem que serà molt tranquil, no estan previstes protestes de cap tipus, tampoc dels pagesos. En canvi, ahir a França el sector primari va aprofitar el Saló Internacional d'Agricultura que es feia a París per mostrar el seu enuig a Emmanuel Macron.
Sí, el president francès havia d'inaugurar el Saló, però l'obertura de portes es va haver d'ajornar durant 5 hores per la presència dels pagesos que van saltar-se el cordó de seguretat del recinte amb xiulets i crits de Macron dimissió. I entre tanta crispació, el president directament els va acusar de ser uns titelles de regrupament nacional al partit d'extrema dreta de Marine Le Pen.
Teniu gent que ve per un projecte polític. Què servia reagrupament nacional i fer-los demà o demà passat una guàrdia d'honor i, per descomptat, liderar una campanya política? L'agricultura francesa mereix alguna cosa millor que la maldat política.
Finalment, però, Macron es va asseure amb alguns dels representants dels agricultors en un debat improvisat que va durar 2 hores. Els pagesos li van reclamar una llei que asseguri que no vendran els productes per sota del preu de cost i que l'Elisi tiri enrere un nou tractat de lliure comerç amb els països del Mercosur.
I encara a França, avui és el dia que reobre la Torre Eiffel a París després de 6 dies tancada per una vaga dels treballadors. Els sindicats i l'empresa han arribat finalment a un acord per millorar les tasques de manteniment que els treballadors havien denunciat que eren insuficients. L'empresa que gestiona la torre ha demanat disculpes als visitants i han promès que tornaran els diners de tots els bitllets que s'havien comprat aquesta setmana. I un parell de punts més en plana internacional. Donald Trump continua arrasant a les primàries. Aquesta matinada passada ha estat a Carolina del Sud, un estat que prometia ser clau perquè l'única rival que li queda a l'expresident, Nikki Haley, jugava a casa, perquè Haley és de Carolina del Sud i, a més, en va ser la governadora durant 6 anys. Tot i això, el triomf de Donald Trump pels republicans ha estat incontestable. S'ha imposat per 20 punts de diferència. Ara bé, ella ja avisa que no pensa llançar la tovallola com a mínim fins al súper dimarts, que aquest any cau el dia 5 de març.
Sí, com sigui, Trump té cada cop més a prop ser el candidat republicà per les eleccions del novembre i, per tant, van enfrontar-se de nou a Joe Biden. Ara bé, l'expresident no li va caldre esperar ni tan sols a guanyar Carolina del Sud. Hores abans, ja de saber els resultats, feia un discurs clarament presidencialista ple de dards contra el candidat demòcrata.
El primer i el més urgent quan guanyem serà cesellar la frontera, aturar la invasió com la del raper Baby Drill, enviar els migrants il·legals de Biden cap a casa. I ho haurem de fer ràpid, perquè cap país pot aguantar el que passa aquí. Podrit Biden, estàs acomiadat. Marxa, estàs destruint el nostre país. Marxa d'una vegada. Get the hell out
of here. Amb els resultats damunt la taula, Trump va reivindicar que els republicans estan més units que mai. El proper duel entre Trump i Haley, els dos únics candidats que queden, doncs, per ser líder republicà aquestes eleccions, serà dimarts que ve a Michigan.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. I un últim apunt en àmbit internacional, perquè al Pròxim Orient hi ha hagut nou bombardeig, precisament nord-americà i del Regne Unit. Al Mar Roig han atacat punts del Iemen, en total 18 enclavaments hutis. És el grup que manté, recordeu, amb bloquejos al pas de vaixells per aquest punt estratègic del comerç internacional pel Mar Roig. Fons dels exèrcits diuen que entre els objectius hi havia magatzems subterranis amb míssils, sistemes de defensa aèria, radars i un helicòpter. I encara a la zona, Israel ha acordat continuar les negociacions per mirar d'arribar una treva a la franja de Gaza. Sobre la taula, la possibilitat d'aturar les hostilitats seria durant algunes setmanes, en plural, i consistiria també en alliberar desenes o centenars d'hostatges, uns 300 palestins i una quarantena d'israelians. 4 minuts i arribarem a les 9 del matí, de seguida la informació cultural amb nous premis pel cinema català i l'agenda cultural del dia.
Vine i viu l'experiència. Del 27 de febrer a l'1 de març arriba a Sicur, Saló Internacional de la Seguretat.
Totes les novetats en el major esdeveniment del sector. Amplia la teva xarxa de contactes i impulsa el teu negoci a l'edició més empreses participants.
Entra a IFEMA.es i adquireix el teu passi.
IFEMA Madrid, sent la inspiració.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
44.374, 44374, de la sèrie 1001.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A les 9 del matí, en plan audiovisual, nou premi per una producció catalana a la Berlinale. Es tracta de Reines, de la directora suïssa i peruana Claudia Reinicke, que ha guanyat el premi a millor pel·lícula dirigida a públic infantil i juvenil.
Taxi no es mi trabajo. Però en verdad,
és una pel·lícula que va guanyar el premi al voltant de dues actrius, que una pel·lícula ambientada al Perú dels anys 90 que explica la vida de dues germanes adolescents que estan a punt de deixar el seu país per sempre. La pel·lícula està produïda per Inicia Films, que és la mateixa productora que hi havia darrere d'Estiu 1993 de Carla Simón, i que a Berlín també es van dur el premi a millor òpera prima. Reines està previst que arribi en aquest cas als cinemes al setembre. Algun premi per talent català o per producció catalana que s'ha de sumar als dos guardons que es van anunciar ahir amb talent català pel mig, el Premi de la Crítica Internacional per la secció Fòrum de la directora Anna Cornudella i el seu debut a la direcció amb la pel·lícula The Human Hibernation, i L'Os de Cristall, el millor curtmetratge de la secció Generación Plus per Curasana de Lucía